Ni de Mars ni de Venus, el cervell és unisex. Viviana, com ho justifica el periodista Josep Corbella a La Vanguardia?
Doncs ens fa una pregunta. Dirien que les diferències són innates o que es deuen a l'educació que reben els nens i nenes durant la seva infantesa? No? Aquesta és la pregunta que ens fan. És a dir, el nostre cervell està predisposat a un cert tipus d'estereotips o, al contrari, neix verge i és la nostra educació la que ens fa canviar, no? Doncs si creuen que les diferències són innates, doncs no són els únics. Numerosos estudis han registrat diferències anatòmiques entre cervells masculins i femenins. A partir d'aquestes diferències anatòmiques s'han intentat explicar les diferències d'aptituds i comportaments observades entre homes i dones. Aquest tipus d'estudis han proliferat des dels anys 90 gràcies a les imatges de la ressonància magnètica funcional, que permeten veure que regions del cervell s'activen, quines regions del cervell s'activen quan una persona realitza una tasca. I han alimentat doncs, un sense fi de llibres i articles de divulgació que, com El cerebro femenino de Luan Brisedin, traduït en més de 20 idiomes, argumenten que el cervell dels homes i les dones són efectivament diferents, sobretot pels efectes de la testosterona durant el desenvolupament. El problema és que els estudis es basen en mostres molt petites, metodologies inconsistents i anàlisis estadístics deficients. L'exemple de la investigació de la Universitat de Califòrnia a Irvine va concloure el 2005 que els homes tenen més matèria gris i les dones més matèria blanca al cervell. Titulat La neuroanatomia de la intel·ligència general, el sexo importa, els resultats d'aquell estudi publicat a Neuroimage s'han utilitzat per explicar el talent masculí per les matemàtiques i el talent femení per a la multitasca. L'estudi es va basar en una mostra de només 21 homes i 27 dones.
És molt poc.
Que res! Que no va comparar el volum dels cervells entre els dos grups i que, si les conclusions fossin certes, el cervell femení hauria de ser un 50% més gran del que és en realitat. A mi no m'hi cabria. Mira que jo sóc cap gros, però no sé si m'hi cabria. Una investigació de la Universitat de Yale, és a dir, Yale, no estem parlant de la Universitat de Wichita, sinó Yale...
Amb tot el respecte per la gent de Wichita que ens estigui escoltant. Òbviament,
que segur que ens estan escoltant, però clar, i ell, diguéssim, és l'Ivy League. Va concloure l'any 1995 que el cervell femení i el masculí processen el llenguatge de manera diferent, tot i que es basava en una mostra de només 19 homes i 19 dones. Jo això no ho puc entendre.
Jo tampoc,
13 anys després, un metaanàlisi que va revisar totes les dades publicades sobre la qüestió va demostrar que la conclusió de les investigacions de Yale era incorrecta. I la promiscuitat. La popular idea de que els homes estan programats per tenir quantes més parelles millor, mentre que les dones busquen una parella estable que es comprometi a cuidar dels fills, es deriva d'un estudi del genetista britànic Angus Bateman realitzat amb mosques. Mosques. No primats, no, mosques. Els resultats d'aquell estudi, publicat l'any 1948, es van donar per bons durant 65 anys. Quan es van intentar repetir els experiments de Bateman el 2012 i 2013, els resultats que es van obtenir, òbviament, eren completament diferents. Es va descobrir que només s'havia presentat les dades favorables a les seves conclusions i que les contraris doncs, les havia llençat o les havia obviat directament. Un reanàlisi del conjunt de les seves dades va revelar que, si hagués fet bé la seva investigació, no hauria trobat una dicotomia entre mascles promiscus i femelles fidels. Aquesta dicotomia no es dona ni a les mosques ni a les persones, on els estudis sobre conductes sexuals revelen que tant homes com dones poden sentir-se a gust en relacions monògames i poden tenir per igual relacions esporàdiques. La idea de que homes i dones tenen aptituds i actituds diferents perquè els seus cervells són diferents és errònia i contraproduent. Errònia perquè les diferències anatòmiques entre cervells masculins i femenins són mínimes i, a més, no són de categoria sinó de grau. No hi ha més diferència de gènere en el cervell que hi ha en els ronyons, el fetge o el cor. I la idea és contraproduent perquè, si els sexes són essencialment diferents, llavors la igualtat d'oportunitats mai conduirà a la igualtat de resultats. Tot al contrari, les presumptes diferències anatòmiques entre homes i dones emergeixen com a argument perfecte per legitimar la desigualtat, amb l'agravant de que pocs ciutadans tenen la formació necessària per qüestionar missatges ideològics que se'ls presenten com a veritats científiques.
Clar.
Ni més ni menys que la patronal COE ha caigut a la trampa del neurosexisme a l'argumentar en el seu informe recent que es diu El análisis de la bretxa salarial de género en España, que una de les causes de les diferències de sou és que les dones són menys competitives, assumeixen menys riscs i negocien pitjor. No puc ni cridar ni insultar, no, en directe. No. Vale. Continuo. Els investigadors i investigadores que combateixen el neurosexisme no neguen que hi hagi diferències entre homes i dones. Anatòmicament, els homes i les dones són diferents, és a dir, això salta a simple vista. El cervell és un òrgan biològic, el sexe és un factor biològic, però no és l'únic factor, interactuen moltes variables. Si el sexe no és determinant, com explica llavors les moltes diferències de comportament que s'observen entre la població masculina i femenina? Doncs per la plasticitat del cervell. Perquè el cervell és extremadament maleable. Es desenvolupa d'acord amb les experiències que té una persona al llarg de la vida.
Per
especialment...
tant, és més les qüestions ambientals, els estereotips que ens han anat introduint de forma directa o de forma indirecta, vull dir, amb la tele, amb el cine...
El que et deia, l'experiència que té una persona al llarg de la seva vida, especialment la infància, interioritza els estereotips i actua en conseqüència.
Però vull dir, són experiències de la infància que un pot tenir a la seva família, però després també amb tot el...
A tot l'entorn, clar,
i ara,
la societat.
I jo el que em demano, i és un tema que em té amb la mosca darrere l'orella des de fa temps, és nosaltres teníem un nivell d'inputs determinats. O sigui, la gent que va néixer quan no existia la televisió, doncs tenia la ràdio... Tenia el cine només, tenia els diaris, els que hi hem nascut en una època on hi havia televisió i afegim la televisió. Però ara, les fonts de...
Ara és el bombardeig.
Ara el bombardeig, bo i dolent, vull dir, de tota mena, no tornem a parlar, a entrar en aquest jardí, però és immens. Jo em demano com la gent... O sigui, aquesta plasticitat cerebral no acabarà sent una mena de gel dolent fins i tot.
És perillós, sí. Estereotips com la idea extesa de que els nois estan més dotats per les matemàtiques i les enginyeries, o de que els genis només són homes, o que l'expressió un hombre ambicioso té una connotació més positiva que una mujer ambiciosa, no? Els estereotips es creen des de la infància i alimenten les idees del que és acceptable i el que no ho és. Als 6 anys, les nenes i els nens ja tenen estereotips consolidats. 6 anys. Per trencar aquests estereotips hem d'acabar amb els prejudicis sexistes basats en idees presumptament científiques que no tenen cap fonament. És a dir, ni els homes són de Mart, ni les dones són de Venus.
I el cervell...
I ja malgrat... deixem-ho estar aquí perquè se m'escalfa la boca.
Malgrat les diferències anatòmiques, ja dic, són...
I jo entenc
no
que hi ha molts d'aquests estereotips que ens arriben des dels pares i ho fan d'una manera inconscient i sense cap malícia. Val? Una idea tan simple com si tu ets un noi i tens germana noia o al revés, segurament al noi li deixaran fer coses que la noia no. El noi podrà fer coses abans que la noia no. I tot això és una cosa inconscient.
Dic, no és per parlar de la teva família, evidentment, però tu tens germans nois i germanes noies.
Sí. Per jo tant, tinc un triar.
Per tant, estàs trepitges sobre terreny conegut.
Sí. Per què? Perquè tu ets una noia i perquè ell és un noi. I al final, jo estic segur que moltes vegades és una qüestió de patiment dels pares, eh? És a dir, els pares pateixen molt més quan una noia surt per la porta que quan un noi surt per la porta de casa.
Jo això ho puc arribar a entendre. El que no puc arribar a entendre és el que dèiem, el de si és més bo, més positiu o menys que una dona sigui ambiciosa o un home ho sigui.
Sí.
Jo com a mínim, jo crec que hi ha una certa part de la població que aquest tema l'hem superat, absolutament, eh? O sigui, absolutament. Em dona la sensació a mi.
Sí, que... però també hi ha actituds que jo no califico com a masclistes, però sí que hi ha certs actituds d'alguns homes, alguns comentaris, algunes coses que tu els dius, però què dius? I et diu, no, però jo no sóc masclista, ja és que no te n'adones, perquè ho tens tan interioritzat i és tan normal i ho normalitzem tant, els homes i les dones, que ja... no ho considerem una actitud masclista. És a dir, el fet de fer segons quin comentari quan una noia entra en una sala, no? I dius, no? I el noi segurament et dirà, no, però home, que és conya, no sé què. I dius, ja, però és que a mi em sento fatal. I llavors et diuen, ai, bueno, com ets? Això s'ha dit tota la vida i no passa res. Bueno, doncs potser aquest és el problema.
Ja.
Que s'ha dit tota la vida i no passa res.
Donin-li un cop d'ull en aquest article, com deien, del periòdic... Ai, del periòdic...
De La Vanguardia.
Potser que ho digui bé. De La Vanguardia, com deien, que signa aquest prestigiosíssim periodista, que és el Josep Corbella.
Sobre el neurosexisme.
Que es titula així. Ni de Mars ni de Venus, el cervell és unisex. Viviana, ha estat un gran apunt. Moltíssimes gràcies.
A tu.